Ràdio Maricel, a cel obert.
Vinga, dimecres, en circumstàncies normals, home, explicar una història com la que ara ens explicarà l'Eduard Tomàs en una festa major que se celebrés en circumstàncies normals, doncs mira, seria benvinguda, mira que bonic, que tal, que no sé què. Aquest any també és benvinguda la història, però esclar, fi de Déu que pocs la podran celebrar. No, ningú la podrà celebrar al carrer. Serà una història per celebrar més o menys a casa, perquè és una d'aquelles investigacions que ens porta a parlar d'una data concreta respecte a les dates que coneixíem fa anys. Bé, aquesta història comença perquè, en el fons, un sant baró d'aquells que anaven d'arxiu en arxiu i els agradava estudiar papers, es va trobar amb tota una documentació. Aquest sant baró era vicari. Eduard Tomàs, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Sort del vicari.
Sí, sort de mossèn Pau Ferret, sí. Tot i que després veurem que també a vegades sí. Se n'en recordes d'ell, però... però igualment sí, sort del vicari.
Home, hem de dir que encara gràcies, eh?
Sí.
Encara
sí,
gràcies.
Ser, sí.
A l'Eduard li ha passat allò que molt sovint els passa als investigadors. Ai, per què em passa aturar aquí? Es pregunten en veu alta quan ja no els pot contestar el primer que va fer la investigació, i això és més o menys el que ha passat en el cas de mossèn Pau Ferrer, que va ser vicari a Sitges entre el 1914 i el 1916,
sí.
Dius en el teu article a l'Eco, i durant aquests dos anys es va capbussar amb, hem d'entendre, part de l'arxiu de la parròquia, de
sí,
l'arxiu parroquial. D'un arxiu parroquial que al segle XVIII, ens dius també en el teu article, bona part d'ell va marxar de la pròpia parròquia i molt probablement ja no va tornar.
Sí, això concretament a la part de les confraries, que al final és la documentació que jo he estudiat per trobar aquesta referència del Vall de Bastons, no? Però sí que jo ja li seguia la pista a mossèn Pau Ferret una mica per lo mateix, perquè quan ja havia estudiat la documentació del segle XVIII de les confraries sitgetanes, hi ha un moment amb un canvi de rector, que les confraries, com que ja des del govern espanyol ja s'estava apretant les celebracions que feien, les despeses que feien, que n'havíem parlat fa
sí,
un any justament aquí.
I tant.
Doncs les confraries decideixen que amb el canvi de rector es queden elles la seva documentació. Perquè si el rector no sap realment quines despeses fan, quins ingressos tenen, i és una mica, a priori, diguem, en aquell moment, suposo que era una mica a veure el rector aquest per on tira, i si ja hi confiem retornen, que és una que no sabem si van retornar o no. També és veritat que amb aquest rector justament va haver-hi molts plets amb les confraries, també per això, perquè ja apretava, no es complien les coses que haurien, no li donen la informació que ja hauria de saber, i llavors clar, et fa dubtar encara més que retornessin. Ara dius, durant tot el segle XIX potser sí que havien retornat.
O sigui que en el fons, entre el que va succeir al segle XVIII i la Guerra Civil, a l'arxiu parroquial no direm que poca cosa hi va quedar, però es va veure molt malmès de tota la documentació que hagués pogut tenir en el seu dia, no?
Sí, una part important de la documentació, més de la part de la parròquia, diguem, és la que es queda sostreta o cremada, no està molt clar al principi de la Guerra Civil quina de les dues coses van acabar de succeir, però hi ha tota una part de documentació que no hi és. I una de les referències, ja abans de trobar aquesta nova documentació de mossèn Pau Ferret, com que feia aquests articles a l'Eco, ja sabíem que moltes de les referències que hi posava allà, aquesta documentació ja no hi era. Ara, amb el que hem trobat de nou, no? Més el detall del que va poder estudiar, encara corroborem més que molta d'aquesta documentació no hi és.
Matisa'ns per començar, perquè jo no sé si en el seu dia ho vaig apuntar bé o no. Eren 11 o 12 les confraries sitgetanes.
Això és un punt positiu.
Perquè recordo que en el seu dia ens vas parlar d'11 confraries, a l'article en parles de 12...
Sí. No, està molt bé que t'hagis donat compte del detall perquè realment és així. O sigui, les confraries sitgetanes depèn en quin moment d'època, no? de tots aquests segles
sí,
d'història, no?
Sí.
Hi ha més o menys, i sí que a la documentació era una consueta d'aquest canvi de rector de finals del segle XVIII, allà es documenten 11 confraries.
D'acord.
En canvi, en el llibre...
Recordem, Eduard, que una consueta és com una mena de protocol,
sí. Perdoneu, sí.
Perquè tothom ens entengui, no? És que a vegades entrem en un talló i dic, què diu? Una mena de protocol, és una consueta.
Sí, del rector sortint li diu el que ha de fer el rector entrant.
Exacte.
I llavors pues, li anotava totes les confraries que feia, que hi havia, les festes que feien, etc. Aquí teníem bastanta documentació.
Perfecte.
Llavors, allà li documenta 11, però estem a finals del segle XVIII. En canvi, en aquesta nova documentació de Montsen Pau Ferret, ell fa un buidatge d'un, li fica el nom, del llibre de confraries 1693.
D'acord.
Clar, són 100 anys abans, no?
Uh-huh.
I dintre d'aquest llibre de confraries, ell les que detalla del seu buidatge, te'n surten 11. Que sí que és veritat que després hi ha confraries que semiagrupen entre elles, etcètera, no? Confraries segurament que tenen dos confrares. Bueno, en 100 anys, no? Passant coses, però...
100 anys abans o després, el que està clar és que hi havia dues confraries, diguem-ne, les més importants de totes, la de Sant Bartomeu i Santa Tecla i la de la Minerva. Aquestes continuaven sent les confraries més preeminents de totes?
Tant com dir les més preeminents de totes, clar, és difícil, perquè per exemple hi ha confraries, o sigui, la de Sant Bartomeu i Santa Tecla o la de la Minerva són devocionals,
sí.
Hi ha una devoció només, mm-hmm. En canvi després hi ha confraries que són gremials, no? que la gent no s'agrupa
com,
per una devoció concreta,
com la que ens en aquest cas, eh?
Sí, sinó com Sant Elm, que s'agrupen perquè són mariners i a banda tenen una devoció, no?, que és Sant Elm, però després també hi havia la dels pescadors, també hi havia la dels agricultors, que tot això era gremial. Llavors, a vegades posar la línia, sí que sabem que tant la confraria Minerva com Sant Bartomeu i Santa Tecla, la despesa que feien en festes, etc., era gran. Mm-hmm. O sigui, eren dos confraries importants. Ara, si ens posem a comparar amb Sant Elm, que era dels mariners, evidentment, doncs, econòmicament, o sigui, la distància era molt gran.
Perquè avui ens dedicarem a Sant Elm.
Sí.
Sobretot Sant Elm o Sant Elm, però en qualsevol cas,
ajuda'ns
a refrescar una mica la memòria. Sant Elm, que no és Sant Pere,
no.
Però el món de la pesca i dels pescadors uneix aquestes dues confraries, no?
Sí,
però no és la mateixa cosa, eh?
No, i a més és complicat, eh? Passa això,
perquè
comences a buscar una cosa i...
La celebració de Sant Elm és el 2 de juny,
uh-huh.
Sant Pere no cal ni dir-ho, 29 de juny, però has trobat, no sé si dir si és fàcil de desentrellar els vincles entre les dues o la història o les referències que tenim entre allò, els pescadors i amb dues confraries.
Clar, si ho simplifiquem molt, però molt, perquè això realment...
Necessitem una simplificació.
No, diguem que en el futur sí que ja pensava fer algun article de xarmada de la confraria Sant Elm i també explicar una mica això. Però simplificant-ho molt, és simplement que Sant Elm és Sant Erasme. Diguem, Sant Erasme era el patró dels navegants, tant de Catalunya com de la zona d'Itàlia. Llavors, diguem que deriva aquest nom d'Erasme cap a Elm, o sigui, seria Sant Elm,
sí.
Que és el 2 de juny,
sí.
Però, per exemple, la confraria dels mariners estem parlant navegants, no pescadors, sinó mariners navegants. O sigui, perquè, per exemple, la confraria fa una gran despesa en recuperar mariners que han capturat,
d'acord.
Per exemple, i que els tenen presos.
Per tant, d'entrada, la principal diferència, confraria de mariners navegants, confraria de pescadors.
Sí.
Pescadors Sant Pere, Erasme, mariners navegants.
Sí.
Més o menys.
Més o menys.
Més o menys.
Ara, a la confraria Sant Elm també feien festa per Sant Pere Màrtir.
Ah, entesos.
Que és el 29 d'abril.
D'acord.
Però, bueno, és un Sant Pere. Llavors sí que aquí al mig tot el que hi acaba passant és que hi ha després un altre sant, que és Dominic. Els dominics tenen molta influència en les... passat el concili de Trento, molta influència en les... Bueno, la potenciació d'algunes confraries.
Uh-huh.
Llavors, a vegades, depèn de quins sants, hi ha com una certa substitució, o una confraria se li agrega algun sant més i va com substituint, diguem.
D'acord.
No? Va agafant com més pes, diguem, per dintre de la confraria.
Tornem a aquesta documentació que ens comentava l'Eduard fa un moment. La llibreta de les confraries de Sitges de l'any 1693. És d'aquesta llibreta que mossèn Pau Ferret n'extreu la documentació que has pogut consultar?
Sí, de la majoria sí. També té altres llibretes.
Doncs
primer hi ha una primera part fins a mitjans del segle XVIII que diuen que totes les confraries documenten en aquesta mateixa llibreta.
D'acord.
Però que són una mica despeses, etc.
I
els canvis de qui són els administradors de cada confraria. I després, a mitjans del segle XVIII, el que es va veient, perquè en cada una ho va documentant, és que cada confraria va fent la seva pròpia llibreta, diguem, documentada.
D'acord.
I llavors ell també fa referència a aquestes altres. O sigui que no és només aquesta, sinó que té més documents i va agafant de diferents llocs.
On estan?
Clar, no hi són.
No hi són, eh?
No hi són. No n'hi ha ni una. L'arxiu parroquial, que l'ha treballat moltíssim el Blai Fontanals, i diverses vegades que he anat a consultar, hem parlat moltes vegades de mossèn Pau Ferret, no? Perquè, clar, a vegades també hi ha aquell punt d'una persona que havia estudiat una documentació, no? Passar la Guerra Civil, ell no
sí,
estava
sí.
aquí, no? Dius... a posteriori, no? Que
ell no va tornar.
No,
si va estar només aquests dos anys.
Si va estar aquests dos... Sí, principalment de dia està, d'estar sí, aquí treballant sí, sí, l'arxiu, sí, sí. No, va estar només aquests dos anys.
D'acord, perquè després comentes que va estar a la companyia Transatlàntica, uh-huh. que va tenir una relació molt, molt intensa amb el fundador de l'ECO, que li passava documentació i ell va anar publicant articles a l'ECO.
Sí, en Josep Soler Tarsis li anava enviant justament amb el que era mon besavi, sí. en Jaume Sanahuja, que era recader, pues portava la documentació a Barcelona i llavors quan desembarcava feien el canvi. No?
Déu-m'hi-do, això, és el això és el karma, eh?
Sí, potser sí, tot acaba donant voltes.
Tot acaba donant voltes, eh?
Però, per exemple, a l'arxiu parroquial encara hi ha algunes d'aquestes carpetes, mm-hmm. posant no, el nom de la documentació i no, tal, que eren les que anava i venia aquesta documentació, que també et fa una mica patir perquè clar, al final la documentació que, no,
que anava per mig avall, món i tant
i clar, no, no saps mai ben bé de...
Algú va rellevar mossèn Pau Ferret en aquesta tasca, en aquesta feina que feia?
Que jo en tingui constància i que estigui així una mica pautat de mira, sí. hi ha una nova persona que està treballant en una ordenació de l'arxiu, etc.
No,
tal com a tal no,
no, no, no.
no o almenys que jo en tingui una sí, constància sí, sí, sí. clara.
D'acord, per tant aquesta informació en la qual has pogut trobar aquesta referència al Vall de Bastons, a un pagament al Vall de Bastons l'any 1727, ha vingut de què?
Bueno, ha vingut de que el que, clar, dius, vale, mossèn Pau Ferret va fer aquests articles a l'ECO, sí. no, però hi va estudiar molta documentació. Llavors hi havia el dubte de, bueno, si hi va estar fent moltes anotacions, si va fer cert buidatge, que era algo que tampoc podíem saber amb certesa, també una mica on havia quedat aquesta documentació. Doncs es va saber ara a principis d'any, o finals d'any, va fer un article a l'Ignasi Montaner a l'ECO, conforme la Carme, la seva filla, que treballa sí. a l'Arxiu Històric de Barcelona, justament va trobar que estava allà dipositada aquesta documentació.
És a dir, la documentació de mossèn Pau Ferret, que feia referència a la llibreta de les confraries de Sitges.
Entre molta altra documentació.
Entre molta altra, és a dir,
hi ha molta documentació.
No la llibreta de les confraries, no. sinó les anotacions que va fer mossèn Pau Ferret a partir de la llibreta de les confraries i altres documents mm-hmm. dels quals tampoc se'n sap la ment a hores d'ara,
no.
on poden estar
no.
d'acord, però és a dir el que va trobar la filla de l'Ignasi va ser els documents, les anotacions de mossèn Pau Ferret.
Sí, hagués sigut millor que hi hagués hagut també el llibre allà dins, que no l'hagués tornat, però bueno, també hem d'entendre una persona que estudia l'arxiu, evidentment sempre la voluntat és, els documents han d'estar a l'arxiu.
Com t'haurien anat per allà les anotacions de mossèn Pau Ferret?
Clar, en l'article de l'Ignasi sí que sabíem això, mossèn Pau Ferret va estar treballant en l'arxiu de Barcelona o en el diocesà, jo crec, després se'n va anar a Andalusia i ja va morir allà. Llavors, el dubte aquest de, bueno, una documentació ja se suposa que, no sé, potser si ho va donar, clar, al ser un eclesiàstic, no? Potser tampoc no és com una persona, no?
O sigui,
suposo que la documentació sí que es valora més, no? I també diu molt de que també hi ha aquell punt estrany perquè al final és una documentació que està molt treballada, que l'ha guardada, no? Però en canvi dius, si en aquest procés de dius, hi ha hagut la Guerra Civil, s'ha perdut documentació, també, saps, no? Si s'hagués contactat o parlat, potser hagués pogut retornar abans. Al final era una persona que sabia el que hi havia, que ho havia pogut consultar, que hi havia fet un buidatge, no? Pues, dient que tot això igualment s'havia quedat al limbo, aquelles coses que passen, però la gran sort és això, que mira, justament pels camins que fos, suposo que al veure que la documentació parlava de Sitges, etc., pues va anar a parar a l'Arxiu Històric de Barcelona.
O sigui que d'alguna manera, en aquest cas, l'investigador o els investigadors, però parlem de l'Eduard, fa cas obligatòriament a la transcripció d'un original i per tant suposem que la transcripció respon fidelment al que deu dir un original que ningú sap on és.
Clar. Sí, aquest és un dels punts, tot i que és un buidatge, no? Llavors sí que ell fa, diguem, un cert esforç d'anar indicant text, una mica perquè ens entengui tothom entre cometes, no? De quan l'està copiant literalment.
D'acord, és a dir, de ser un fidel,
sí.
D'alguna manera de ser bastant fidel a l'original del qual n'extreu la informació.
En algunes de les parts, passa que també et dic la part contrària, o sigui, s'equivoca, dient-ho així clarament, no? O sigui, quan la vas estudiar em vas veient errors, bastants, a vegades de noms, no? Un nom que un any és així, l'any següent en principi és la mateixa persona, però el nom no és exactament igual. També és veritat que ell una part de la documentació la transcriu a màquina d'escriure, que això també té unes limitacions.
Caram!
Ja sabem la màquina d'abans, sí, no? Sí, t'equivocaves, sí. Però clar, no tornes a començar tot el full, llavors a vegades pot haver-hi, hi ha alguns tachotes, per dir-ho així, clarament. I també és això, hi ha alguns errors i a vegades, o sigui, el que està bé és quan veus que la transcripció és literal, perquè això ajuda molt. A vegades ell, com que clar, és un buidatge, hi va ficant anotacions de la seva collita o deduccions que va fent. I així, aquí, per exemple, també hi ha certs problemes perquè veus que era una persona que havia estat 2 anys a Sitges, però evidentment no tenia aquell coneixement
de la fons, realitat que l'envoltava,
sí,
no?
De fons de moltes coses. De,
ell d'on venia? D'on era mossèn Pau Ferret? Se'n sap alguna cosa?
Ostres, jo estic quasi segur que l'article de l'Ignasi ho indicava, no pot ser, potser la zona de Vilafranca, no crec que vingués de molt, molt lluny, però ara tiro una mica així de memòria,
però que està clar és que en 2 anys difícilment podia, a veure, és evident que tenia un coneixement, però en 2 anys, diguem-ne, un coneixement relatiu del que podia ser la història de les confraries, de les tradicions, de les festes, etc.
Sí. Sí, sí, i també una mica una mica com de les... Clar, al final dius, bueno, tens unes anotacions d'aquesta confraria, però clar, són de fa 2 segles, no?, per ella en aquell moment.
Sí.
I després, clar, lligar tot això, no?, al final tens que conèixer història d'abans, història de després, no?, i li va passant això, que coses que dedueix veus que són completament errònies. O a vegades fa anotacions afegides que també et fan deduir que, bueno, que pagues, per exemple, de Corpus, no? més natural, no?, que estic acostumat a la confraria Minerva d'haver fet molta recerca. Doncs, ficar notacions del Corpus de Barcelona, el 1320, notacions com molt bàsiques de la festa, però a un nivell com molt bàsic. I llavors veus en coses que bé, que la deducció no seria algo per agafar-te. Mm-hmm.
Per tant, tornem a l'inici de la història. Mossèn Pau Ferret, que fou vicari de Sitges entre 1914 i 1916, buidà la llibreta de les confraries de Sitges de l'any 1693 i altres documents. En aquest moment, a Sitges hi havia 12 confraries, com més o menys ens havia comentat l'Eduard en altres ocasions, aquestes confraries feien a la vora d'unes 80 festes l'any.
Sí, 80 processons.
80 processons l'any. D'aquestes confraries n'hi havia, com acabava de dir l'Eduard, des de les devocionals fins a les gremials, i ara anem a parar a la confraria de Sant Telm, una vegada més, que era una confraria gremial. Uh-huh. Per tant, aquesta confraria organitzava la seva festa i en aquesta festa hi participaven balls populars.
Bueno, de moment, per desgràcia, només sabem un
ball popular que hi participava.
El ball de bastons del 1727, sabem qui va participar. També pel fet del que parlàvem, de que mossèn Pau Ferret, quan fa el buidatge, clar, al final un buidatge és, jo tinc una documentació, a mi m'interessa tal cosa, i d'aquella, clar, jo escric només el que a mi m'interessa.
Enric, perquè al final acabem sabent la data de l'existència d'un ball pels diners que va costar.
Ah, perquè, sí, però això a totes les poblacions.
A totes les poblacions, sí, sí. És a dir, a Sitges, com a tot arreu, sabem que l'any tal ja existia el ball perquè es van pagar no sé què, o pels vestits o perquè vinguessin els músics o per no sé què, i aquest és el cas també de la presència de l'Ovall de Bastons,
sí,
el Bastons. 1727.
Uh-huh. I passa una mica això que dius, i per què l'any següent no apareix documentat?
Doncs perquè, l'any anterior,
o l'anterior, sí. Sí, sí, sí. Doncs perquè el que a ell li passa quan fa el buidatge és que quan arriba, clar, els apunts econòmics són molts i ell fa una selecció sota el seu criteri de lo que a ell li interessava, que justament no és el que a mi m'interessaria d'aquella llibreta, no? Que és molt normal, i a un altre li interessaria una altra cosa. Llavors, el que va fent amb moltes anotacions és que fica, per exemple, festes, fica punts suspensius, músics, punts suspensius. Ho deixa com que hi ha despeses sobre festes, músics, menjar, balls, però balls no balls populars, balls de balls o
sí, sí,
sobretot
sí, sí.
Més referència a músics, però no desglosant cada un dels detalls.
Vinga, anem a pressuposar coses. No deuria ser, no sé si fem servir el sentit comú, no deuria ser l'única confraria que pogués contractar un ball tradicional.
Clar, no. I a més aquí, clar, sobre un ventall...
12 confraries, la confraria de Sant Telm consta que ha pagat 7 lliures perquè vingui el ball de bastons. Però hem de suposar que les altres 11 confraries alguna cosa també deurien fer, i deurien contractar, bé, com han quedat més d'una vegada, o gegants, o vés a saber què, no?
Sí, clar, el detall et deixa un ventall molt ampli d'interpretacions. Potser el més rellevant, jo crec, de la documentació de mossèn Pau Ferret, a banda d'aquests detalls, i n'hi ha molts altres que concrets, jo crec que és veure que a Sitges, al segle XVIII, que tenien poca documentació, al final el que van celebrant el conjunt de confraries, aquest detall com molts altres, és el que celebraven en la majoria de poblacions, molts altres detalls, llavors, perquè he anat trobant altres coses i ho trobes documentat en molts altres llocs el mateix. Llavors, jo crec que almenys documentar aquesta normalitat, que era un documental que no teníem fins ara, no? És una cosa que en tots aquests apunts sí que vas veient, doncs això, que hi ha molts detalls concrets de les celebracions, que coneixes d'altres poblacions més properes, Vilanova per exemple, doncs aquí Sitges ara ja també trobes el detall.
No sabem d'on era aquesta colla de bastons.
No, per exemple, aquest és un dels detalls que no podem corroborar, que eren balladors sitgetans o eren foranis, no podem saber. La despesa de les set lliures també és relatiu, perquè pots trobar algun altre ball de bastons a èpoques semblants, en poblacions semblants a Sitges, que la despesa era molt menor, però per exemple era molt menor, però potser sí que els hi deixaven fer capta, no? de fer el ball, va, et paguem una mica i a part pots recollir diners.
D'acord, et paguem aquí menys amb la condició de que el que treguis a la capta, un percentatge o el que sigui, per tu.
Sí, aquí en el detall aquest de despeses, sí que les despeses són fortes, o sigui, no, que no s'estaven allò per poca cosa, i dona bastant la sensació que ni es contemplava la capta o recollir diners per pagar la celebració. Si
perdó,
no, ja tenim els diners.
7 lliures era molt?
Home, 7 lliures per un ball de bastons
no, esclar,
en aquella època...
Fa mal dir, però és que no sé com es comptabilitza.
O sigui, 7 lliures no és molt, però els balls populars no era precisament algú amb la que es gastés gaires diners. O sigui, no era el més rellevant d'una celebració. Això
d'acord.
I per això moltes vegades està poc documentat, perquè per exemple els músics era molt més rellevant, i em sembla que la despesa en músics era de 20 i pico, 30 i pico lliures, i en menjar, en crespells, etc., també era de 30 i pico lliures.
D'acord, o sigui, és a dir, que no entrava dins de les grans despeses.
No, però ni aquí ni enlloc. No. I per això moltes vegades hi ha poques anotacions,
d'acord,
perquè era cosa de poc volum, no?
Diguem, tot això passava el 1727, el 2 de juny del 1727.
Bueno, clar, també és algo que també són de aquí sí que m'hi vaig posar molt a mirar-ho molt al detall, perquè al final són les despeses de l'any. Però l'any no és un any natural. L'any és quan es canvien els administradors de la confraria.
D'acord.
Llavors,
es canviaven cada any?
Sí, es canviaven cada any. Això era una obligació de totes les confraries, i això una mica també el que dèiem abans del rector, perquè era des del Consell de la Vila i el rector es decidia qui eren els nous administradors. No era algú que fes només la confraria, sinó que també hi tenien algú a dir, no? Tant l'Ajuntament com la rectoria o la parròquia. Llavors, amb aquests dos administradors també depèn de la confraria. Algunes tenen dos, algunes tenen un tercer, un clavari, no? O un abanderat, no? Aquí Sant Elm tenia dos administradors i un abanderat. Pues es canviava cada any. Llavors, el moment del canvi és algo que també diuen les, o sigui, el que seria els obliga, no? La documentació de la confraria.
Déu-n'hi-do com ho havia, no? Les confraries, perquè si cada confraria podia tenir dues o tres persones de junta, amb 11 confraries, 80 processons, vull dir, se'n movia molta de gent, eh?
Bueno, és que jo crec que això és una mica com ara seria... Bueno, no.
Ai, que em veig a venir.
Bueno, vem-ho així, no ho comparem amb res, però diem que tothom està apuntat una mica a alguna cosa, no?
Ja està, m'ho he pensat, dic, ara em diré això i ja veuràs tu.
Sí, d'acord. Que comparessin una colla carnaval o una colla festa major, però...
En el cas de Sant Elm, quan es canviaven els administradors?
Normalment les confraries sempre era abans de la festa principal.
Ah.
Passa que una mica el mateix, això sí que ja per la Minerva ho sabia, que una cosa és quan es dictamina, no?, les ordinacions de la confraria,
i una altra
és
quan...
una mica el que va passant. Però sí que justament aquest any, el del 1927, el del 1727, perdona, sí que van bastant a la data, o sigui, una miqueta abans del 2 de juny és quan es fa el canvi, no? I passen comptes. Clar, perquè es fa el canvi, es diu els nous administradors i els vells passen comptes de el que hi ha caixa, no?, el que han ingressat i el que han gastat. Llavors, l'única sort d'aquest apunt del 1727, una mica el que deies abans de la transcripció, és que primer hi ha una transcripció de mossèn Pau Ferret, i que a més afegeix que és el primer any que es troba la despesa del ball de bastons, no? Que això també ens dona una pista més. Passa que, clar, diu és el primer any, però tampoc no sabem si s'està referint a totes les confraries, només en aquesta confraria, si potser és el primer any perquè després ho ha llegit algun altre any, però després ja no en parla més. O sigui, és l'única referència que em fa.
D'acord.
I en canvi, el que sí que després, una mica més endavant, a la documentació, com que ell, això que dèiem, va fent anotacions, va indicant que va veient que és la confraria que té un poder econòmic més preponderant. I us diu, per posar un exemple de tota la quantitat de despeses que arribaven a fer, doncs vaig a copiar íntegrament tot un detall de despeses. I llavors tenim la sort que el detall íntegre és justament el del ball de bastons. Llavors aquí està bé perquè ja no és allò ell amb buidatge que fa sí, i agafat, sinó sí, que sí. Fa una còpia exacta de totes les despeses. I també està bé perquè també podem situar una mica això de les 7 lliures envers moltes altres coses, no? En què gasten
per establir més o menys una comparativa, no?
Sí.
El que és evident és que el 1727 són 124 anys abans que la data que teníem fins avui de la presència documentada del Ball de Bastons a Sitges, que va ser la festa del vinyet del 1851.
Sí.
Després la trobaríem, com diu l'Eduard, a la festa major del 1853, però esclar, això són 124 anys abans.
Sí, sí, hem fet, per fi. Clar, perquè era això, és que
hem fet un salt en el temps de por, no?
Sí, passa que clar, és que era una mica absurd no tenir documentat res en tot el segle XVIII. O sigui, només teníem aquest apunt del 1734 dels balls forasters, que no diu ni quins, i a més indica forasters, però en tot el segle XVIII no hi havia res més. Llavors, almenys que hi hagi un ball de bastons, ja també situa això, d'aquesta normalitat que diem, no? Doncs hi ha un ball de bastons, qui el documenta també té clar el nom, no? També és coincident, no? Perquè a vegades diem bastonets, no? Bastons,
sí.
La zona d'aquí, normalment la documentació que hi ha, no? Vilanova, Vilafranca, Arbós, per exemple, normalment la referència és més a bastons. I llavors això... Doncs ja...
I suposo que podríem fer la pregunta de sempre. És lògic pensar que el 1720, que el 1715, probablement es deurien contractar balls tradicionals?
Bueno, hi haurien les dues preguntes, si es contractaven o aquí Sitges mateix hi havia persones ja que feien existien. Els balls, no? que és això, que fins ara en altres celebracions d'altres poblacions tan properes com Vilanova
ho dic perquè, esclar, si ja ho podíem pensar l'any 1851 i en més d'una ocasió n'havíem parlat amb els historiadors que dèiem que abans segurament, i ens deien i segurament abans,
sí, sí.
Els bastons ja existien, doncs bé, ara hem anat 124 anys abans, així d'una tacada gairebé i els bastons ja existien documentalment parlant l'any 1727 s'havien contractat els bastons. Per tant, torna a ser fins a cert punt lògic pensar que abans, és evident que sempre hi ha un punt de partida, no? Però que tornem a estar amb aquella mateixa.
Sí,
intentar que... estirar una mica enrere en el temps i probablement trobar l'origen.
Clar, aquí la gran pena o el que dona ràbia, no, és no tenir aquesta llibreta de les confraries, perquè si tens tot el detall podries trobar segur més apunts econòmics, que potser no és un ball de bastons, però potser són gegants o potser és un drac, que per exemple és això, és que a Vilanova ja els tenien documentats en aquesta època. Per exemple, hi ha algun altre ball també, la Mulassa, per exemple, no? No vol dir que a Sitges tingui que haver una Mulassa,
sí, sí,
però
sí.
Vol dir que a un poble del costat, o sigui, evidentment no, per la gent de Sitges no era algú aliè, i Sitges no era més petit que Vilanova en aquells anys, pues, clar, és que és algo, però qui diu Vilanova diu qualsevol altra població, o sigui, era algo habitual.
Perquè ho comentes en el teu article de l'Eco respecte a la datació del Ball de Bastons en altres indrets, ara estem, diguem-ne, en una posició més o menys de privilegi en aquest sentit.
Sí, això eren les coses maques, també era això que és el primer punt dels balls populars de Sitges actuals, no? que tenim ara, no? Passa a ser el més antic. Però
quin
també
era fins ara?
Bueno, clar, eren els balls forasters, sí? Aquest del 1734, 4. I el 1814, sí que en una traslació del Mero del Vinyet, hi ha documentat gegants, drac i balls.
D'acord.
És una mica el mateix.
Sí, sí, sí.
Ara de cop, vale, que era una celebració molt celebrada i per això es documenta qui participava. Però gegants, drac i balls,
sí, sí.
O sigui que podia haver-hi balls.
Però és a dir, com a mínim hem anat 7 anys abans d'aquesta presència dels balls forasters.
Sí. I clar, quasi 100 abans
d'aquesta datació del vinyet dels balls, els gegants, el drac i altres balls.
Sí.
Respecte llavors, el que dèiem dels bastons, la comarca, el Penedès.
Sí, clar, el que vaig començar a buscar era una mica això, no? Garraf, Baix Penedès, el Penedès, Anoia, no? Una mica el que seria Vegueria Penedès a dia d'avui, també anteriorment, quines datacions hi havia. Llavors sí que era bastant coincident al segle XVIII, la majoria era d'aquella època, i clar, realment tornava a ser una mica el mateix, era absurd que Sitges no estigués, perquè al final la gran majoria de poblacions tenien datacions en aquella època. Sí que la sort d'aquest apunt és que mira, justament ens ha posat al davant tant del que és Garraf, Baix Penedès i el Penedès. De l'Anoia, per exemple, no, perquè Igualada sí que el tenen documentat molt
abans.
Sí.
Sí?
Sí, però Igualada sí que era una... Bueno, també Vilafranca, però Igualada, diguem que la part festiva sí que té molta documentació i també tenia un pes com a població.
Està clar que sí. Per tant, aquesta presència documental del Vall de Bastons l'any 1727 és a hores d'ara la presència documental més antiga d'un ball tradicional a Sitges.
Sí. Sí, sí, ara sí. Bueno, està bé, està bé. La cosa és seguir, bueno, intentar allò d'anar trobant documentació, no? d'anar estirant fils. Ah,
bé, és que estem gairebé 300 anys abans. Estem al sí. 2020, estem parlant del 1727, gairebé 300 anys enrere.
Sí, sí, fa poc m'ho comentaven i ho deia que és que ara els hi ve feina a les Coves de Bastons, no? Perquè d'aquí 7 anys tenen que celebrar els 300 anys.
Els 300 anys, com a mínim, de la presència documentada dels bastons a Sitges. I per tancar, per on es pot continuar aquest fil? Perquè és evident, com deies, que el món de les confraries pot donar molta documentació, en aquest sentit, més enllà d'estrictament el fet de la confraria i la feina diària de la confraria, allò que podien contractar, podien celebrar, qui podien anar a buscar, etc., està donant molta informació.
Sí, és que a vegades són com les grans desconegudes. Jo, al fer tota la recerca sobre Corpus, i com que la confraria Minerva sí que va aguantar fins a quasi, bueno, fins al 1973, uh-huh. És prou recent per tots nosaltres, però la majoria desapareixen durant el segle XIX. Mitjans del segle XIX ja moltes no hi són, o ja arriben molt, molt apurades, diguem econòmicament, a finals del segle XIX. O la mateixa de Sant Bartomeu Santa Tecla, em sembla que és a 1835, mm-hmm. que ja es dona...
Perquè, clar, què ens queda ara? Els Dolors? L'Axiomo?
Bueno, l'Axiomo com a confraria...
Tens raó.
No seria...
Tens raó.
Jo crec que la congregació dels Dolors seria com el gran...
Seria la que ens queda, no?
Sí, el gran exemple així de...
De confraria entesa.
Que és molt excepcional.
Molt excepcional, eh?
Que ja en totes aquestes èpoques de documentació ja està documentada.
Sí.
I... Ai, el que han comentat.
No, veníem a dir quan tu vas començar...
Això no, també per on es pot resseguir una mica. Clar, té que haver-hi més documentació de les confraries. El que passa una miqueta és això, no? Una confraria es dissol, on queda aquella documentació? Perquè passa una mica el mateix de la Minerva. Dius, vale, es dissol el 1973. Jo he intentat trobar on va quedar, perquè penses, l'últim clavari. En principi hauria d'haver anat acumulant tota la documentació de tots els anteriors, no? Cada cop que es anaven renovant.
Sí.
Pues no acabes mai de trobar enlloc, i de la mateixa manera que també costa molt dictaminar realment quan es dissol, saps? No es fa una gran acte de dissolució.
Ja vols dir que al final són aquelles dissolucions com que es va esbravant, això.
Sí.
I quan s'esbraven les coses també és difícil saber on queda la documentació, on queden...
Que no es fa com una un gran acte, diguem, sinó potser sí que és veritat que, doncs, per exemple, doncs, el panó de la Minerva, doncs, queda a la parròquia, no? Igual que el panó de Sant Bartomeu, no? Va quedar entre la parròquia o l'Ajuntament. Però clar, potser hi ha algú perquè és més físic, però els comptes, jo sí que penso que en arxius particulars ha de quedar documentació, o sigui que han de sortir més coses.
I no sé, però tantes cases que han anat a terra, tants papers que s'han llançat...
Clar, sempre és allò, s'han llançat... Bueno, hi ha gent que guarda, hi ha gent que llença,
sí,
no?
Sí, com tot.
Sí, una mica això, que també a dia d'avui tampoc, a vegades penses, no sé, potser hi ha algú que ho té a casa i és allò que ho vol seguir mantenint, però a dia d'avui amb la digitalització que hi ha ja tampoc és algú que estigui que regalar tot, no? Dius, doncs, seria una còpia, per exemple, si es té, o... Sí, una miqueta per aquí.
I una última. D'aquí 300 anys, algú cercarà arxius digitals?
Uf, d'aquí 300 anys
o no ho aguantaran això, els arxius digitals?
És que no sé si arribarem tan lluny, de la manera que estem.
Ja no parlo de si la humanitat arribarà als 300 anys, però és clar, és que en el fons, bé, no és el cas de l'Eduard, perquè ha anat a mirar una documentació que té 115 anys, vinga, una documentació de l'any 14, però tothom sap que es poden mirar documentacions de fa segles enrere.
Sí,
això no sé si ho podrem assegurar.
Bueno, jo penso que sí que a dia d'avui tot el treball que estem fent molts, jo també, no, de tot el que acumulo, sí que intentes això, primer que estigui com ha d'estar, no? Diguem, és molt més fàcil amb un ordinador, no? Tota la documentació digitalitzada, tenir-la molt més ordenada, i jo crec que la gràcia i la diferència d'ara és el replicat de les coses, no? Que abans el llibre aquest de les confraries només n'hi havia un
replicat que suposo que s'ha de fer continuadament.
Bueno, això sí, clar, cada cosa que
tindrem aquella obligació d'anar replicant en els formats futurs, etc, etc, tota aquella documentació, perquè si no arribarà un moment que tampoc es podrà llegir tot allò que va ser digitalitzat en el seu dia.
Clar, és que jo penso, ja des d'un punt de vista més informàtic, que és el meu camp
on em moc més. No, és que segurament moltes persones a casa seva deuen pensar, bueno, a veure.
És que jo crec que al futur el que serà difícil és trobar les coses entre tanta informació. Perquè és algo que estic segur que hi ha molta gent ja s'hi troba amb les fotografies, per exemple.
Oi tant.
Perquè clar, a vegades era, oi, busco aquell àlbum d'aquella foto, ja, però sí, només n'hi havia una, quan la trobes ja està.
Està clar.
Però, si ara tens, no, d'un any sol, tens centenars de fotos, ja no parlem als mòbils, doncs clar, busca la foto d'aquell dia, de que vam fer no sé què, clar, és que ja, ara aquelles fotos ja no són aquell hit, no, del carret que gastaves al carret.
Està clar, i era una... Si no, vaja.
Ara fas foto a lo loco de tot.
Sí, troba.
Després aquella foto important, i amb els documents jo crec que passarà una mica el mateix.
És a dir, això serà gairebé més difícil que no pas el manteniment en el temps d'aquesta informació.
Sí, jo crec que lo difícil serà això, que és que serà el volum serà molt, molt, molt gran. I llavors ja la part de recerca serà pues, l'agulla en un paller, pues, sí, vindrà a ser una mica això.
Tampoc que pensem en les còpies de seguretat, Edu.
Bueno, jo sé que penso molt, clar, però és veritat que la
tu,
gent...
Tu tens
si no,
assumit,
no,
però les còpies de seguretat, vaja, més d'un que deu pensar, i sí, aquell dia que va petar el disc dur i se'n va anar tota l'aigua.
Sí, hi ha molta gent que a mi em poso les mans al cap. Jo, per exemple, jo tinc mínim quatre còpies de...
Quatre còpies?
Però bueno, és que com a informàtic és que és mínim el que li diria. Dos o tres, segur tothom hauria de
tenir. Tothom hauria de tenir entre dues i tres còpies de seguretat? Com...
Mira, o sigui, el mateix...
Com a professional d'aquest ram, tothom hauria de tenir entre dues i tres còpies de seguretat d'aquelles coses que consideri especialment valuoses?
Mira, de l'essencial, una segur, però clar, que no estigués a la mateixa màquina.
No, està clar.
A vegades, no? Sí. Tens més d'un disc en un PC i el tens replicat, no? Però llavors que estigui separat.
Sí.
Dius, bé, tinc un disc d'extern que el guardo en un altre lloc, no? I dius, mira, si la font d'alimentació rebenta i s'emporta tot el PC pel davant, que pot passar, pues l'altre estava a no sé on, no passa res.
Sí.
Pues, si la gent fa això, ja és suficient, però és molt difícil que passi tota la vegada.
D'acord.
Si ja t'agobia més que es cremi la casa amb tot a dins, doncs, bueno, doncs una tercera que la tinguis al núvol,
doncs,
o un altre lloc.
Exacte, doncs deixa'm preguntar-te, el núvol és la solució?
Bueno, jo soc bastant antinúvol, però també soc...
Ets bastant antinúvol per si algun dia l'empresa que gestiona un núvol peta i allò ho perdem.
Bueno, és que això de les dades al limbo, però jo entenc que el món és món, uns altres.
Sí,
conceptes, sí. També tot es pot... O sigui, les coses es pot vigilar.
Sí, però ens vens a dir, millor que si podeu, a part del núvol, que pugueu tenir les dades en un suport físic a prop vostre i que vosaltres en sigueu.
Jo el prefereixo, sí, sempre.
D'acord.
Sí. Mentre el volum no arribi a unes dimensions que no puguem, un disc dur extern és barat, realment, per lo que et dona. Jo més que res, ja no estem parlant de documents
sinó
d'aquella foto, d'aquell aniversari,
sí.
que no es pot perdre, no? I que només... És que clar, com que imprimim poc, només la tens del PC.
No imprimim gens.
Clar, llavors és que està guardada allà dins. Si se'n va allà dins, ja...
Se'n va de la vida,
sí.
Literalment, Bé, doncs mossèn Pau Ferret en el seu dia va fer el buidatge d'aquesta llibreta de les confraries de Sitges del 1693 i altres documents, i d'aquest buidatge en va sortir que la confraria de Sant Telm, el 1727, va pagar 7 lliures per l'Ovall de Bastons. Per tant, la datació més antiga de qualsevol ball tradicional que de moment marca la història de Sitges i un dels més antics, per no dir també el més antic del Penedès, 1727. Edu, gràcies una vegada més.
No, vosaltres, un cop més.
Fins a propera.
Merci.